Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Fes un viatge que et canviï la vida, que et descobreixi un món únic. Viatge a Etiòpia. Del 16 al 27 d'agost, el Club Més Amics et porta a la Vall del Rift i la Vall de l'Omo. Creuràs en la màgia. Del 16 al 27 de juliol, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. El dimecres 12 de juny, al Palau de la Música Catalana, la missa en si menor de Bach. Philippe Rebeyque dirigeix la Collegium Vocale Gent en una de les obres més contundents de la història de la música. Contemplació, transcendència i il·luminació en una vetllada única. El 12 de juny, la missa en si menor de Bach al Palau de la Música. Més informació i entrades a palaumusica.cat.
En nom del gran Barrufet, us volem barrufar que cada dissabte al matí els Àrabe de Bo barrufen el Gripau Blau a Ràdio Estel. És un programa amb cançons, contes, poesia, que fins i tot l'escolta el Gargamel. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel, el Gripau Blau.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. A l'Òptica Andorrana ajudem els que ajuden. Aquest novembre les teves bones obres tenen premi. Si col·labores amb qualsevol ONG, aquest novembre les teves ulleres graduades et costaran la meitat a l'Òptica Andorrana. Només cal que ens portis el teu carnet o el rebut de l'última quota o donació a l'ONG amb la qual col·laboris. Així de fàcil, perquè volem ajudar els que ajuden. Som l'Òptica Andorrana, l'única amb primeres marques a preu d'Andorra. Busca el teu establiment més proper a opticaandorrana.com. Si ets dels que ajuda, recorda, a l'Òptica Andorrana les bones obres tenen premi. T'esperem! Has de canviar els pneumàtics del teu vehicle? Contacta amb Pneumàtics La Rocha, el taller del barri de Sarrià de Barcelona amb més de 50 anys d'experiència. Entra a pneumaticoslarrocha.com i consulta totes les promocions, fins al 50% de descompte. O truca al 93 204 04 90. Pneumàtics La Rocha, el taller de confiança.
Hola, bona tarda, benvinguts a Missió i Vocació. Les empreses, companyies i organitzacions en general posseixen un element comú. Totes estan integrades per persones que constitueixen el seu equip humà i professional. Els mitjans tècnics, informàtics i les infraestructures són importants, però en definitiva són les persones les que duen a terme els avenços, els èxits i els errors de les empreses per a les quals treballen. Són elles les que, en última instància, han de prendre les decisions, el que les converteixen en responsables de la bona o mala praxis. Per tant, no és exagerat afirmar que el bé més apreciat de les empreses és el talent de les persones, i el context actual, globalitzat a nivell d'economia, finances, mercat i tremendament competitiu, no ha fet més que reforçar el valor de les persones, convertint-les en l'element que, a l'hora de la veritat, marca les diferències.
A Ràdio Estel, Missió i Vocació, amb David Medrano.
Doncs avui parlem del talent de les persones a l'empresa i ho fem amb Manuel Miguel Hernández, entre d'altres coses, formador de directius, habilitats directives, comunicació o lideratge. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Gràcies per estar aquí.
Moltes gràcies a vosaltres.
I també tenim a l'estudi a Patricia Mir, mànager i especialista en l'estudi de comportament humà i la seva relació amb les emocions i el pensament. Bona tarda.
Hola, bona tarda, David.
Gràcies també per haver vingut.
A vosaltres.
Doncs, Manuel, comencem amb tu. Tens la teva pròpia marca personal, que és manuelmiguelhernandezpujades.com, i ofereixes als teus clients formació en habilitats socials, directiva i comercials, i també especialitzat en intel·ligència emocional, PNL, estratègia, eficiència personal...
Sí.
Vàries coses, vàries coses. Més de 24 anys dedicat, en definitiva, i resumint, a la persona. Sempre vas tenir clara la vocació de dedicar-te a favor de la persona?
Sí, sí. A principi de més jovenet vas treballar més tema tècnic, sobretot tema de qualitat, de normes ISO 9000, però em preguntava pues, la part de les persones que tenen d'aplicar aquestes normes, vale? Quina qualitat tenien que tindre, no? I vas anar derivant des de la part més, diguéssim, de procediments o tècnic a la part, diguéssim, de les persones, no? I bueno, també vas tindre la sort de treballar amb una multinacional japonesa fa uns anys i el veure com, diguéssim, els elements de management, de tracte a les persones, era interessant, sobretot diferent de lo que es veia aquí, no? I també me va interessar molt pues, aprendre coses noves de tot això, no? I, bueno, pues aquí estem, no?
Molt bé, molt bé. Doncs, com comentàvem, avui toca parlar del talent de les persones a l'empresa, per situar el concepte empresa. Escoltem Antonio Argandoña, que és professor emèrit de l'IES, i a veure què us sembla. Escoltem el tall.
Una definición de empresa que daba Giovanni Agnelli, el de Fiat, hace muchos años. La conté un día en Italia y me dijeron, no vuelvas a hablar en Italia de Agnelli, que cae muy mal. No sé por qué, pero no me atreví a volver a hacerlo. Pero que, como aquí nadie, mucha gente ya no conoce a quién era Agnelli. Me gusta mucho. Una empresa, decía, está formada por personas con diferentes historias, diferentes culturas, diferentes inclinaciones, diferentes aspiraciones, diferentes trabajos. Y todas esas personas de diferentes edades y culturas, con diferentes empleos, tienen que llevar a cabo el milagro de trabajar juntos de modo que los resultados de la empresa sean los adecuados, hoy y mañana. Me encanta, porque nos dice claramente que es una empresa es una comunidad de personas, un grupo de personas con un objetivo común, que es la tarea de la dirección. El director dice, vamos a hacer esto. El director, el propietario, el consejo, elabora la misión. Dice, nuestra misión es esta. Vamos a intentar resolver estas necesidades de estas personas, de los que están fuera, vendiéndoles zapatos, entradas de cine o viajes en avión, y de los que están dentro, ofreciéndoles la posibilidad de desarrollarse como personas, de adquirir una serie de conocimientos nuevos, desarrollar sus capacidades, ganar dinero y todo lo que quieran. Diferentes historias, diferentes culturas, diferentes aspiraciones. Creo que esto lo refleja muy bien. El milagro de trabajar juntos es la tarea del director. Ya sabéis que en economía decimos siempre que la empresa optimiza cuando iguala el coste marginal al ingreso marginal. Y Juan Antonio Pérez López, un profesor, un colega mío que murió hace unos cuantos años, decía, a nadie le pagan millones de pesetas, decía entonces, para igualar el coste marginal al ingreso marginal. Lo que tienes que hacer es cogerte a estas personas tan distintas, con tantas aspiraciones, y ir chicos a trabajar juntos. Y en cuanto entras en la empresa, buscas esa unidad de la cual hablaba Carlos hace un momento, que consiste en cada uno con sus peculiaridades, y por favor no las perdáis, porque esto es lo que enriquece a la empresa, cuando estáis aquí dentro, todos para trabajar para lo mismo.
Doncs el milagro de treballar juntos, diu Antonio Alcandoña, una empresa formada per diferents persones, i aquestes persones amb diferents cultures, diferents històries, diferents formes de ser, i tots mirant sempre una mateixa direcció. Que difícil, no?, a la vegada.
Bueno, però és lo que hi ha, és totalment cert. A més, això s'ha accentuat, si cas, perquè abans, si parlem de Catalunya o d'Espanya, pues era tot molt, tant dels managers com els treballadors eren pues, de la zona, no? Però ara, per exemple, aquí a Barcelona pues, és una passada, no? Alguns sectors, el de les TIC, el de la neurociència, etcètera, pues, hi ha un 20-30% de personal estranger ja en les empreses catalanes, no? I en totes les empreses pues, hi ha molta mobilitat, hi ha molta incorporació de cultures, o sigui que això s'ha disparat i el miracle pues, seria un miracle al quadrat o al cub, no? de que s'estigui. Però si se sap gestionar, pues, els resultats són explosius en el sentit de que se poden aconseguir uns aprenentatges terribles dintre de la pròpia empresa, i aquests aprenentatges, si es tradueixen en productes i serveis, pues poden portar un valor afegit superior, no? Per això hi ha aquestes disruptures tecnològiques, de metodologies, de producte, de serveis, que bueno, és una explosió.
Mm-hmm. Creus que és així? Patrícia, és una explosió, és un miracle a la vegada?
Sí, és així, perquè més, quantes més diferències incorporem en un projecte, més possibilitats tenim de generar coses innovadores i coses que encara no coneixem, no? I de fet, també el mercat s'ha globalitzat. Llavors, té sentit que els talents que intervenen en una empresa també siguin més globals, no?
Uh-huh. Manuel... La funció d'un líder en general no és fàcil, perquè al final has de gestionar emocions d'un equip, que poden ser 3 persones o 55, les que siguin. Mm-hmm. Ho has vist tu, això, amb organitzacions o amb clients amb els quals treballes? Que hi ha una dificultat real de poder unificar-los tots en una mateixa direcció? Ja des de la teva experiència, eh?
Sí. A veure, jo crec que per sort, el líder no està sol, eh? En els mateixos equips... Pues hi ha pues, el líder amagat que recolza, que aporta, eh? I no està tan clarament, o sigui, en un equip no és que tu ets el líder, estàs vestit de blanc i tots els altres estem vestits de blau, no som líders, no. Això era a l'època industrial o agrícola, no?, que se treballava així, que els treballadors no se'ls pagava per pensar, era per executar tareas, tasques, no? Ara, ja és una cosa ja més difusa, no? Hi ha aportacions del líder, diguéssim, organitzacional, el que l'organització ha, diguéssim, previst perquè sigui el líder, però altres persones que de moment no tenen l'etiqueta pues fan les seves aportacions. I hi ha un dinamisme, també, és a dir, abans una persona era el jefe, el líder, el jefe institucional, i era per sempre més, no? Però ara, bueno, hi ha molta volubilitat, inclús en els organigrames, és a dir, molta gent que entra en un perfil dins l'empresa i al cap de res ha pujat moltíssim, altres que surten, altres... Per què? Perquè tots aporten. I llavors, el càrrec, com a tu ets el jefe, la paraula jefe sí que s'ha perdut moltíssim, uh-huh. S'ha perdut moltíssim. La paraula líder no és que es mencioni, però jo no cal ni que es mencioni, vull dir, bueno, van sortint a portes de lideratge, i tant és líder quan en una reunió pues, un fa una broma i puja una mica la moral de l'equip, encara que no sigui, bueno, tot s'accepta, i ja, bueno, és una cosa més difusa que abans, no... Qui és el líder? Bueno, hi ha diversos, hi ha una aportació al lideratge, diguéssim, més jo crec.
Estàs d'acord, Patrícia, que el líder és el que ajuda a l'altre també a ser líder?
Sí, jo crec que com diu el Manuel, el lideratge comença a ser una paraula més aviat obsoleta, no? I hauríem de començar a parlar d'autolideratges, perquè al final és el que estem veient, no? El mercat s'està fent líquid, sobretot les noves generacions ens ensenyen que el que realment els motiva és realitzar-se, veuen més enllà de la nòmina i de cobrir, no?, les necessitats bàsiques. I potser l'autolideratge va d'això, no? De la gent que està compromesa amb ells mateixos i des d'aquí contribueixen al projecte en comú. No?
Mm-hmm. Hi ha treballadors que quan arriben a ser líders no ho saben fer bé, no saben gestionar i ho veien molt clar, tenien la capacitat, perquè es poden bloquejar de tal forma.
Bueno, a ver, si demanen unes expectatives, però jo crec que això també està canviant, ja dic, perquè ja no es menciona si... allò de, ho dic perquè sóc el jefe, perquè t'estic manant, no? Tot són suggerències, aportacions, fer-se, diguéssim, amb la voluntat i amb l'amistat dels companys, la confiança. Sobretot jo crec que és molt important la generació de confiança, ¿vale? Quan les persones es troben bé, les noves generacions de treballadors cada vegada més, com deia molt bé la Patricia, no, ja és que no busquen el que fa una generació, pues, se buscava, pues, la estabilitat, el prestigi, no sé què. Volen altres valors. Llavors tot això ha trontollat moltíssim, no? Uh-huh. Perquè volen l'aprenentatge, volen passar-s'ho bé, volen poder compaginar la seva vida professional amb la seva vida personal, que això abans no existia. Abans la vida personal començava, a lo millor, a la jubilació. Jo ara faré el que vull fer tota la vida, no? A la jubilació. Doncs no, ara els treballadors, treballadores, volen fer ja, avui, el que volen fer, no? I ja dic, jo crec que, bueno, la gent s'ho passa bé. Ara la gent diu, aquí en aquesta empresa hi ha bon rotllo o no hi ha bon rotllo, i si no, i què vol dir això? Bueno, pues, però què és això? Passar-s'ho bé, treballar, fer una mica de tot i compaginar tots aquests valors, però ja dic, jo crec que no ve dirigit per una mà dirigida, sinó que és una interrelació entre tot això,
Mm-hmm. Els dos ajudeu a les persones a nivell emocional i personal, no? D'una manera o altra. Mm-hmm. Per què un equip d'una organització ha d'estar constantment format? Quina és la vostra opinió? Per exemple, et contracten a tu, no? I
sí.
Els has de donar una formació X, la que sigui, mm-hmm. No? Per què creus que necessiten constantment tanta formació? Hi ha persones que poden pensar, bueno, mm-hmm. A mi ha de venir aquest senyor a dir-me què he de fer o com he de gestionar el meu talent o les meves emocions. Hi ha una resistència, segurament, també, no?
Exacte.
A deixar-se ajudar.
Sí. Jo no vaig a ensenyar res a la gent, això d'entrada, no? Jo els hi vaig a proposar uns escenaris i a dir-los, pues, quins escenaris es poden tindre, no? A veure, en els nous treballs d'ara, com també ha comentat la Patricia, són com microempresaris, microlíders o autolíders, I això representa que cada persona té de ser un director de màrqueting personal, té de tenir una marca personal, té de saber comunicar, té de saber ser resilient, té de saber moltíssimes coses, no? Això sí que diguéssim, és important, perquè el treball abans no calia. El treballador feia una producció, se li mesuraven les peces, aquesta sí, aquesta no, te pago per productivitat i a córrer. Ha canviat això. Llavors, és important. Però jo més que ensenyar, el que faig és treballar els punts forts i febles de les persones que tenim, analitzar-los i a veure com poden ells, perquè la gent ja té recursos de fàbrica, des que neix ja va acumulant sabidoria aquesta, de comunicació, de tot, i fer-los veure que ho tenen d'utilitzar bé. I és el que faig.
Què opines, Patricia? Necessitem ajuda a tots perquè som neuròtics per naturalesa? O...
Crec que necessitem ajuda perquè a l'entorn és molt volàtil i està canviant molt més ràpid, i la formació fins ara, no?, que es té a les universitats o a les escoles de negoci, parteix, no?, com plantejava abans el Manuel, de sistemes més industrials i agrícoles on l'entorn era molt més estàtic. I com que és molt dinàmic, l'entorn necessitem estar actualitzant molt més sovint la informació i, sobretot, més que formar persones, crec que el que fem és facilitar eines. Eines perquè ells puguin aplicar-les a aquests contextos que canvien tan ràpid i puguin identificar oportunitats i que puguin generar més bons resultats.
Molt bé. Doncs escoltem un segon tall, un altre cop d'Antonio Arcandoña.
¿Qué queremos? ¿Qué pinto yo aquí? Lo alfa y omega de hace un momento, ¿Qué hacemos nosotros? ¿Lo nuestro qué es? ¿Ganarnos la vida? ¿Forrarnos vendiendo material para hacer operaciones quirúrgicas? ¿O contribuir a una sociedad mejor? ¿Ganaremos dinero? Por supuesto. ¿Daremos empleo? Por supuesto. ¿Desarrollaremos muchas más cosas? Pero ese es nuestro objetivo, nuestra misión principal.
Doncs bé, Antonio Arcandoña parla al final del fet de contribuir al bé comú. I això, sobretot, ha d'estar molt inculcat potser a CEOs, directius, empresaris, emprenedors. sense voler, a vegades la mirada se te'n va en els diners, no? El fet de guanyar diners a curt, mitjà, llarg termini és igual, i perds el nord amb quina és la missió de l'empresa, el per a què de l'empresa, de la persona. És una, també, de les peculiaritats amb les que et trobes, que la gent perd ràpidament. Sí. Té molta il·lusió en definir una missió, un objectiu, un per a què vamos a contribuir, però al final els números són els números i és el que...
A veure, jo tinc una visió d'aquest tema. A veure, per mi, els diners té de ser una conseqüència. Lo que té de fer l'empresa i les persones és enfocar-se a donar un valor, no? Un valor, bé sigui en forma de producte o forma de servei. Això és el focus, que es diu ara, ¿vale? Si ho fem així, i ho fessin moltes persones i moltes empreses a la societat, que n'hi ha que ho fan, però tantes més, se genera riquesa a la societat, se genera riquesa. Perquè bueno, tots van creixent. Jo tenc un producte de qualitat, tu me'l compres, tu fas un altre, me'l vens i tots vivim millor. Si jo me poso com a focus els diners, que és la conseqüència, seria com si me poso a escombrar amb l'escova al revés, escombrar amb el pal. Ens enfoquem al meu ego, al meu interès, i m'oblido de la resta, i no es genera riquesa, es genera pobresa. A curt termini, a mig termini i a llarg termini. Per què? Perquè si jo faig un guany excessiu, jo te vengo una cosa que val 40 i cobro 200, te l'he colat. Però és que tu me la tornaràs d'una altra manera. O sigui, tu t'empobreixes i vius pitjor, jo conviuré amb tu i el meu entorn serà de pobresa. És a dir, una societat que busca el benefici econòmic com a gran objectiu, s'acaba empobrint, ¿vale? I una societat, una empresa que busca donar productes i serveis de qualitat, solament això rebrà els diners com a conseqüència. Jo penso això.
I tu, Patrícia?
Estic totalment d'acord amb el Manuel. De fet, el famós pare del capitalisme, l'Adam Smith, va escriure abans la teoria dels sentiments morals, i Ford també deia, no?, que si tu busques només fer diners no faràs una empresa, perquè els diners són neutres i són un mitjà per aconseguir coses, i tu el que has de fer és pensar en quina necessitat vols satisfer a través dels teus talents i del que et motiva a fer, i això, com diu el Manuel, tindrà un retorn de forma inevitable. No? I és el que al final acaba funcionant.
Una cosa no sé si té a veure amb l'altra, però potser també els treballadors aquí es poden resistir molt. No? El mes passat es publicava una notícia que deia que la societat catalana el sou de mitja són 1.300 euros, el 20% viuen amb menys de 900 euros al mes, i els lloguers de mitjana a Barcelona, per exemple, estan a 770 euros. Amb això vull dir que hi ha molts treballadors que poden dir, mira, a mi... el que m'està predicant el meu jefe, la missió, el contribuir, el bien comú en l'economia, està molt bé, però mi realitat és la que és, no? És un apunt, eh? Sí. No sé si voleu dir alguna cosa més, però vull dir que a vegades hi ha gent que té aquesta visió, digue-li, més negativa, de dir, sí, però jo cobro 800 al mes, el lloguer em costa 600, com ho faig, no? O sigui, no sé si ho dic com que queda molt per fer o que ja s'està fent, però ara és diferent, no?, la situació de la... una mica aquesta crisi que encara no s'acaba de sortir, no?
Jo crec que això que acabes de... aquest apunt me solapa molt amb el que he dit abans, no? S'han viscut uns anys del todo vale, de l'enriquiment sobtat, de repent jo tinc diners no sap d'on, i ara mira quina societat tenim, no? Que està, diguéssim, en caldo de cultiu més, diguéssim, calent, si fos una olla, més calent que millor la olla que estigui freda, que no peti, no? Bueno, pues és conseqüència d'això. Llavors, jo imagina que m'he forrat, no? Però vi que en una societat que hi ha revoltes, que pot haver segrestos, que ja no hi ha ètica, etc. Pues a mi no m'agradaria viure aquí. Jo preferiria viure en una societat que tothom estigués educat, visqués bé, no es queixés de res, perquè quan menys risc tinc a l'entorn, millor visc jo, també.
Escoltem ara el tall d'un directiu d'una empresa que es diu Jiménez Maña de Sevilla, a veure què us sembla.
Bueno, nuestra empresa es una empresa de distribución de recambios del automóvil, ¿eh? Y además tiene otras actividades en paralelo, pero fundamentalmente
esta es la más importante. Yo creo que el mayor problema que tiene cualquier empresa en vivir su misión es uno mismo, ¿eh? Yo pispo, como dicen en Córdoba alguna gente, ¿no? Primero, uno mismo creerse que eso es verdad y eso nos va a dar el resultado que pensamos. Y segundo, ser ejemplo para los demás. Una vez estábamos haciendo una serie de proyectos en la empresa y me dijo uno que está aquí sentado, oye Manolo, ¿y ese proyecto para qué lo estamos haciendo? Hombre, este es fundamental porque tal, tal, tal. Y me dice, ¿y a qué actor de la misión benefician? Al actor de la misión que le beneficiaban era a mí mismo, ¿eh? Era una cosa que me iba a lucir yo un montón. Y dije, pues mira, la verdad es que no hay ningún actor a la misión. Pues lo quitamos, pues lo quitamos, ¿eh? Las formas se han cambiado. Y una cosa de las que más cuesta es delegar, ¿eh? Delegar la toma de decisiones. Antes los proyectos los hacía yo, ¿eh? Y cuando la gente llegaba a Jiménez Maña decía, oh, qué cosa más bonita. Y yo decía, ahora llegan y dicen, oye, ¿y eso que ha cambiado qué es? Juanito, Juanito, ven para acá, ¿qué es lo que habéis cambiado? Y que no lo sé, ¿no? Y me llevo la sensación de que el tío está pensando, Manolo es tonto, ¿eh? Porque no sabe ni lo que se está haciendo en la empresa. Pero es verdad que cambian las formas de hacer, ¿eh? La decisión, la toma de decisiones. Y eso necesita un equilibrio, porque ahí está la soberbia humana de decir uno, jo, es que estoy quedando mal, ¿eh? Mi estatus se está viendo resentido, pero por otra está la grandeza de hacer crecer a los demás, ¿no?
Doncs és Manuel Jiménez Maña, directiu de Jiménez Maña, una empresa de Sevilla. És exemplar el que heu escoltat o no? La manera de fer està canviant. Sí. Ell sempre buscava sense donar-se compte ja per inèrcia el seu ego. I un dia que un treballador li diu, esto no contribuye a nada de la missió de què m'estàs hablando, i diu, pues no lo hacemos. Els directius, els CEOs també tenen un què, no? Fer un canvi també, adaptar-se al canvi cultural i que el líder, com hem anat repetint, ja és un altre líder que contribueixen ja tots els treballadors més o menys de la mateixa manera i al final una mica potser gestiona, no?
Sí, sí.
Però també reconeixeu, no és fàcil. Ell parla també de l'ego, de que se li acaba el reconeixement igual que abans el tenia potser molt, ja mana, comença a governar d'una manera diferent, no?
Sí, jo crec que això ja és general. Ja quedaran molt poques empreses, molt pocs sectors, sobretot, poder algun sector molt madur, molt clàssic, això que el treballador pues, és el que va a fer coses, a obeir, a fer resultats i no fer res més, però la majoria de sectors de serveis, d'hostaleria, de restauració, allí, lo que va, les empreses van on hi ha bon rotllo, no? I a més, si els treballadors estan contents, s'ho passen bé, els clients on aniran? Aquí s'arrimaran, a una empresa que veuen que hi ha caliu, que hi ha bon rotllo, o on estan tots serios allí pensant, oh, el meu jefe m'està explotant.
Què opines, Patrícia? T'ha agradat el tall?
Sí, m'ha agradat molt perquè és tan important ser humil i aquest senyor que reconeix de seguida, no?, i parla amb aquesta naturalitat de quan estàvem apossegat per l'ego i crec que això és admirable i tenim moltes persones, tenim molt a aprendre de persones així i a més que ho comparteixen d'aquesta manera.
De fet, aquesta empresa, aquest tall potser és de fa 6 anys i aquesta empresa que ha posat realment la persona al centre sortia publicat a La Vanguardia la setmana passada, Jiménez Maña triplica su negocio en la última década. I si llegeixes l'entrevista, bé, veus que tot ha sigut fruit de saber delegar posant la persona al centre.
Mira, és el que deia el Manuel abans, no? Que quan ho fas d'acord, no?, i estàs al servei dels altres, t'ho torna al mercat, no?
Està molt bé. A part et dona un benefici, un retorn econòmic després, també, que tot va relacionat. Bueno, acabem. No hi ha temps per més. Tant de bo puguem repetir aquesta mateixa taula més endavant. Gràcies, Manuel Miguel Hernández.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Patricia Mir.
A vosaltres.
Gràcies al Jordi Carretero a les vies de so. Fins al proper dilluns. Adéu.
A l'Òptica Andorrana ajudem els que ajuden. Aquest novembre les teves bones obres tenen premi. Si col·labores amb qualsevol ONG, aquest novembre les teves ulleres graduades et costaran la meitat a l'Òptica Andorrana. Només cal que ens portis el teu carnet o el rebut de l'última quota o donació a l'ONG amb la qual col·laboris. Així de fàcil, perquè volem ajudar els que ajuden. Som l'Òptica Andorrana, l'única amb primeres marques a preu d'Andorra. Busca el teu establiment més proper a opticaandorrana.com. Si ets dels que ajuda, recorda, a l'Òptica Andorrana les bones obres tenen premi. T'esperem! Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira han patrocinat Missió i Vocació.